Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
Hola, com esteu? Una molt bona dada. Catalunya ha superat els 200 hubs digitals de multinacionals estrangeres durant els darrers anys. No han parat d'arribar empreses a Barcelona i a la resta de Catalunya. És un efecte crida. Com més hubs s'instal·len, en volen venir d'altres. I ara Barcelona competeix de tu a tu amb ciutats, atenció, com Berlín, Londres o Amsterdam. Estem parlant de hubs d'empreses com HP, AstraZeneca, Kiagen, IAG, Sanofi, Lit, Amazon, Airbus, empreses que contracten professionals com enginyers de software, consultors tecnològics o analistes de ciberseguretat. Estem parlant de quasi 50.000 professionals qualificats i d'un impacte econòmic que supera els 4.000 milions d'euros. Una excel·lent notícia, doncs, que a més tothom té clar que tindrà continuïtat. Hem superat els 200 hubs i això vol dir que anem camí dels 300. Oients del Revolució, el clic a l'ull, amb el gran Albert Cuesta. Coneixerem la salut del català a internet i també altres novetats tecnològiques.
La teva pell amb la meva. La vida que passa a través nostra. Busco dins teu.
Els vaixells... Amb Carles Planas, a la seva secció Tecnòpolis, descobrirem què tenen a veure la paraula de l'any i Donald Trump. Acabarem el programa parlant del mobile i de la Fira Tecnològica Mèdica de Dubai amb uns grans innovadors, la gent d'Eurecat, que han estat premiats aquesta setmana. Revolució, els dissabtes a l'API Web, sempre els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Volem saber com serà el món de demà. Comencem a revolucionar-nos. Alors on danse.
Alors on danse. Revolució 4.0. Catalunya Ràdio, desena temporada amb Chantal Llavina. El clic a l'ull, amb Albert Cuesta.
Atenció a la xifra. Espanya no arriba per poc als 50 milions d'habitants, però el mes de desembre va arribar als 63 milions de mòbils. De mòbils, sí. En aquests moments hi ha actives 63 milions de línies telefòniques associades a un mòbil, una xifra que, segons les previsions, continuarà creixent. Albert Cuesta, què tal? Com estàs?
Content d'estar aquí, com sempre.
Molt bé.
Escolta, això dels 63 milions de mòbils, 63 milions de línies, efectivament.
Què vol dir que la gent té dos o tres mòbils? Jo no, jo en tinc un.
Bueno, jo en tinc dos perquè n'haig de tenir dos, perquè la meva feina m'obliga a estar al cas del que les coses passen. I com que jo no parlo de res que no hagi provat, haig de tenir un mòbil de cada, un Android o un iPhone, per poder parlar d'Android o d'iPhone, cosa que em consta que no és l'habitual, perquè hi ha gent que parla de tecnologia només llegint els catàlegs i no és el meu cas.
Però això vol dir que són 13 milions de persones que tenen 12 mòbils?
Bueno, hi ha molta gent que té línies de... la línia personal, la línia particular i la línia de feina, els que som com tu i jo, autònoms, és al final...
Jo no, jo tinc un mòbil, només un,
és la,
eh?
És la mateixa. No, el que et dic, que tu, els autònoms tenim la mateixa, però vull dir que hi ha molta gent que té un mòbil per cada cosa. I amb aquests 63 milions de línies, pensa que hi has de sumar les màquines, perquè això són les línies que estan amb telèfons. Però pensa amb les alarmes, les màquines de vending, els rastrejadors de flotes de vehicles, tot això també té una línia mòbil. Vull dir que hi ha un gran negoci aquí i aquest negoci el veurem demà passat o el dia a partir de dilluns al Mobile World Congress.
Per cert, ara parlarem d'altres temes, però què ens espera aquest mobile? Què en diries? Un titular ja que comença aquest diumenge ja hi ha actes?
Bueno, el meu titular habitual és els mòbils són el menys important. Sí, els telèfons són el més vistós, però no són el més important. El més important són els acords entre governs, operadores, freqüències. Aquest any es portarà molt el satèl·lit, per exemple.
Molt bé, satèl·lit, intel·ligència artificial, també robots.
Sí, sí, sí,
en parlarem també a la tornada, però avui l'Albert vol parlar també de la salut del català a internet, en concret en els models d'IA, que quasi tots ja el fan servir, farem un repàs. L'Albert forma part d'Accent Obert.
Soc ambaixador de Català Digital d'Accent Obert, que és una fundació que, de fet, és la institució dels catalanoparlants l'entorn digital. Va néixer com a fundació.cat fa 20 anys, perquè van fer en aquell moment els que ho van impulsar, van fer una cosa espectacular, que es va ser convèncer les autoritats d'internet de que no n'hi havia prou amb els noms de domini que tinguessin a veure amb un país, amb un estat, sinó que hi havia noms de domini que tenien a veure amb cultures. I el .cat va obrir la porta a moltíssimes més, i des d'aleshores, doncs, el .cat jo crec que ha servit per projectar internacionalment la cultura catalana, defensar-ne els drets lingüístics, defensar-ne els drets culturals i assegurar el futur.
Clar. Accent Obert, que presideix també Geni Roca, que moltes vegades també n'hem parlat al Revolució. I quina és la salut del català? La xarxa? Ara parlem també si la intel·ligència artificial també està incloent el català. A veure, quina salut? Quina nota posem?
Jo crec que el català, malgrat el que la gent es pensa, el català a internet està molt bé. Jo crec que està molt millor que altres llengües, fins i tot amb més parlants. Vull dir que tenim contingut de qualitat. Jo que sé, la Viquipèdia, per exemple, que aquests dies també fa anys, va ser la tercera en donar-se d'alta, després de l'anglesa i l'alemanya, i la segona a tenir contingut, per exemple. No sé, moltíssimes coses. El propi domini.cat, ja hi ha 115.000 dominis .cat actius, o més, em sembla que són 16.000 ja. Vull dir, tenim molt contingut de qualitat. Dues de cada tres empreses que actuen a Catalunya tenen web en català. Hi ha gent molt activa, però no ens podem despistar, i no ens podem despistar sobretot perquè arriba la intel·ligència artificial. Bueno, de fet, ja és aquí. Sí. Aquí en parlem gairebé cada vegada. Cada vegada que jo vinc i cada vegada que tu em parles a cada programa. Vull dir, jo vinc una vegada al mes, però cada vegada...
M'han dit que parlo massa d'intel·ligència artificial.
Però és que està present a la nostra vida, està present a la nostra feina. Moltes de les coses que fem, que pensem o que sabem, depenen, ens les ha explicat un chatbot. I tornant al tema del català, per exemple, hi ha 12 chatbots comercials importants, no? Vull dir, des de ChatGPT fins al DeepSeek, passant per molts altres, el Gemini, el Claude, el Grok...
I parlen català tots? Anem a fer un repàs de qui parla català. 12,
d'aquests 12, si tu els interpel·les en català, et contesten en català. Per tant, o els hi han ensenyat o l'han après ells solets, que és una cosa que fan els chatbots també, i això fa una mica de por també.
Està molt bé que hagin après català ràpidament. El ChatGPT parla català perfecte.
I a més, de fet, n'hi ha 4 que contemplen específicament el català dins els idiomes que contemplen, però els altres 8 també l'entenen. I de fet, n'hi ha 3 que fins i tot hi pots parlar. O sigui, que pots fer-los consultes de veu i et responen amb la veu en català. Alguns amb més gràcia que d'altres. Per exemple, la millor veu d'un chatbot jo crec que és la del Microsoft Copilot, després la del ChatGPT, i molt endarrere ve la veu encara molt mecànica del Google, però ja ho arreglaran. Però la cosa està en que una cosa és que tu dialoguis amb el chatbot en català i l'altra que el que el chatbot et diu ho hagi llegit en català. Perquè que moltes vegades el que fan és rebre la consulta en català, la tradueixen internament en anglès, consulten internet, que la meitat d'internet està en anglès, llavors el que et contesten en català, però et contesten traduint al català una cosa que ha llegit en anglès. I això sabem que una cultura és una cosmovisió. Vull dir, no sé, per exemple, ChatGPT va tenir un problema a Islàndia, perquè quan li preguntaven pels monstres diguéssim, tradicionals de Nadal, parlava de Santa Claus, i que en realitat a Islàndia en tenen un altre diferent i ChatGPT no ho sabia. Llavors el que és important, i el que estem fent, per exemple, a Accent Obert, és treballar per ajudar a entrenar els chatbots
Li expliqueu més cultura catalana?
Sí, per una banda llengua i per l'altra cultura, això és fonamental. Pensa que aquí hi ha hagut iniciatives prèvies, Heu parlat moltes vegades del projecte AINA, del BCC, del Centre de Supercomputació. Aquesta gent va multiplicar per 100, però per 100, poca broma, la quantitat de català que sabien els chatbots. Vull dir que abans els chatbots, abans de l'AINA, els chatbots sabien una quantitat ínfima de català. Gràcies a que el projecte AINA va començar a afegir els àudios d'aquesta casa, les actes del Parlament, les veus de molta gent que va col·laborar voluntàriament en regalar la seva veu, la quantitat de català que hi havia disponible a la xarxa per entrenar a chatbots d'intel·ligència artificial es va multiplicar per 100. Això és superimportant.
Per tant, Albert, recordem als oients que ChatGPT, Gemini, Claude, Grok parlen en català. català als usuaris i que des d'Accent Obert...
I el teu estimat Perplexity també.
I que des d'Accent Obert vosaltres feu una feina al darrere que no es veu, val, per explicar i per entrenar més. I és a dir, que vosaltres els hi introduïu més cultura catalana i els hi feu, no?, que tinguin nous conceptes. Aquesta feina de cuina que no es veu al darrere.
Exacte, sí, sí. Molta de la feina que fa Accent Obert és de cuina. Per exemple, sempre es parla dels creadors de contingut, els youtubers, els instagramers, els tiktokers. Accent Obert té una cosa que es diu llista.cat, que és un cens de 1.200 creadors de contingut que publiquen en català directament. O una cosa que es diu galàxia.cat, que és un directori de 400 aplicacions ofimàtiques que estan disponibles en català. O una cosa que han fet Accent Obert i que en els pròxims dies, la setmana que ve, es veurà el fruit, és que hem aconseguit que Seat faci un cotxe amb els menús en català, saps? Vull dir que coses d'aquest estil que són molt poc lluïdes però que després a la llarga en reverteixen amb la ciutadania.
Hi ha converses també, per tant, una nota li posaríem al català, no? Potser un 7, veus en positiu. I hi ha converses també amb aquestes tecnològiques. Vosaltres teniu converses amb les tecnològiques perquè parli millor el català?
Són els nostres interlocutors. Som els seus interlocutors habituals. Sí, quan alguna d'aquestes tecnològiques té un dubte sobre si haig de posar o no haig de posar el català o com el poso, normalment ens interpel·len a nosaltres. També n'hi ha d'altres que no ens fan ni punyotero cas i amb això...
Recordem quines són, LinkedIn, per exemple?
Les dues que a mi em tenen...
Les dues que tinc atrevessat
són LinkedIn i Instagram. I no només no pots tenir... Bueno, i per exemple, un altre que la gent li fa molt de ràbia, i ho entenc, que és TripAdvisor, que no, quan tu poses un comentari en català, l'esborren. Vull dir que això ja és una cosa totalment agressiva. Jo també dic que nosaltres tenim la paella pel mànec i que podem fer servir una alternativa. Si no t'agrada TripAdvisor perquè no et respecta, te'n vas a fer servir Booking i ja està. I jo crec que això hauríem de fer-ho en molts casos.
Instagram per què, no? En teoria és de Meta, de Mark Zuckerberg, en canvi WhatsApp parla català, Facebook és de Meta.
Jo crec que això d'Instagram és perquè quan van comprar Instagram encara no parlava català. En canvi, quan Facebook ha comprat WhatsApp ja tenia català. I la cosa està, i també té a veure amb...
Que sí que pots penjar, perdona, els posts que tu penges, tu pots penjar posts en català
sí,
i t'ho respecta.
Però la interfície
però
està...
I quan tu, per parles exemple, amb ella
i una empresa,
ho has de fer en anglès o en castellà.
Recordem que Instagram no és una xarxa social. Instagram és una plataforma de publicitat. I una empresa que es vulgui anunciar a Instagram que pugui fer un anunci en català adreçat només a usuaris catalanoparlants, no ho pot fer perquè tu, com a usuari d'Instagram, no li pots dir hola, jo soc catalanoparlant i vull veure contingut en català. Això no es pot fer.
S'ha demanat a Meta, això?
Sí, clar.
I què?
Estamos en ello. Una de les coses que estem fent és que incrementar la quantitat de catalanoparlants digitals que veuen aquestes empreses. O sigui, en aquest moment, hi ha als països catalans, hi ha entre 25 i 30 milions d'ordinadors, més mòbils, més tauletes, però només un de cada cinc està configurat en català. I això és el que veuen les plataformes. Llavors, el que estem fent és una campanya que es diu configura.cat, que el que pretén és que la gent que no té el mòbil o l'ordinador en català se'l posi en català perquè les tecnològiques vegin més aparells en català i vegin més la necessitat. O sigui, que Instagram vegi el doble de catalanoparlants digitals dels que veu ara.
Molt bé, per acabar aquest tema, recordem que Accent Obert ha fet un inventari de l'ecosistema de creadors de contingut en català.
Això que et deia, sí.
I, com deia, 1.200 creadors publiquen en català, Instagram, YouTube, TikTok, 160.000 publicacions al 2025, s'ha crescut un 31%, bona feina, i també 2.800 milions de visualitzacions.
2.800 de milions, torno a dir, 2.800 de milions de visualitzacions. És un 72% més que l'any anterior, imagina't tu. Vull dir que no cal que vagis a reclamar els amb els catalans que fan Instagrams amb espanyol.
Aquí compta també els vídeos d'Instagram de Catalunya Ràdio, no?
Segur.
Ah, perquè nosaltres també fem moltes visites,
segur.
Els continguts de Catalunya Ràdio també sumen,
sí, segur que sí. Jo ja et dic, jo no sóc directament responsable del directori llista, però mireu a mirar-ho a llista.cat.
Molt bé. Prova-ho ara un cop més, prova-ho ara, fes com si no cremés, prova-ho ara, ocupin els nens que s'inclinin al rei, sí que flipin els vells. Amb l'Albert Cuesta, molts temes, eh? Com hem dit abans, Portes del Mobile s'inaugura aquest dilluns, 2 de març, les marques escalfen motors. Tinc entès que tu ja has vist alguns dels mòbils que es presentaran. A veure, què t'ha cridat l'atenció i què em destacaries ja? Avancem als oients del Revolució.
Bueno, de fet, un dels mòbils que a mi em sembla interessant del Congrés és... un que la gent ja ha vist perquè el va presentar Samsung el dimecres passat al vespre, que és la nova generació Galaxy S26. Jo saps que sóc de mòbils petits, però aquesta vegada crec que m'interessa més el gran, el de mida grossa, que és el S26 Ultra, perquè té una cosa que em sembla fantàstica, que és una pantalla anti-xafarders. Saps allò de què vas amb el tren, amb el mòbil, mirant coses o llegint, i el tio que tens al costat, la persona que tens al costat, et mira la pantalla? Doncs sí. La pantalla de l'S26 Ultra té una modalitat que només la veus bé si la mires frontalment. La gent que la mira des dels costats o des de sobre o des de sota no el ve, perquè són uns píxels especials que Samsung s'ha inventat, perquè Samsung fabrica les pantalles dels seus mòbils. I això trobo que està molt bé. A veure, de fet, això del filtre de pantalla de privadesa, és un... tu hi podries posar, ja existeixen làmines, o sigui, protectors de pantalla que fan això, però el problema és que quan tu li poses això, una làmina d'aquestes al teu mòbil, això, aquesta privadesa, afecta a totes les aplicacions. Al ser una part, una funció electrònica de la pantalla, tu podràs decidir quines aplicacions del teu mòbil vols protegir i quines t'és igual que vegin els teus veïns de seient del tren.
Molt bé.
Això està bé.
Està
i també,
bé, no?
Un altre mòbil, jo què sé, Honor, presenta diumenge una cosa que es diu l'Honor Robot, que és un mòbil que té una càmera que sobresurt robòtica, que surt de darrere del mòbil i es posa sobre com si fos el cap de l'ET i t'enfoca directament, t'enfoca automàticament.
Molt bé, i ara vull parlar amb tu també de Sam Altman i després de Mark Zuckerberg.
Dos xafarders, per cert.
Sí, escoltem a Sam.
One of the things that is always unfair in this comparison is people talk about how much energy it takes to train an AI model relative to how much it costs a human to do one inference query. But it also takes a lot of energy to train a human. It takes like 20 years of life and all of the food
you eat during
that time.
Ha estat molt comentant, no? Perquè diu que necessitem uns 20 anys per desenvolupar-nos com a éssers humans i, per tant, això té un gran cost pel planeta, perquè com se li ha dit, que la IA, no? Costa molt d'entrenar i gasta molt, que els humans també, i la gent ha rigut molt, no?
Ha
dit, està boig, està boig aquesta.
Bueno, no està boig, vull dir, de fet, allò és com cap a casa. Vull dir, això ho ha dit amb aquesta cimera d'intel·ligència artificial que s'ha fet a la Índia, que hi han anat tots, el de Google, el Sam Altman d'OpenAI, hi ha anat el Dario Modei d'Anthropic, vull dir que, de fet, tots han anat allà a capturar aquell mercat que, de fet, és el país amb més humans, amb més habitants del món, i, a més, és el mercat més gran que hi ha ara disponible i accessible, perquè ja sabem que la Xina va la seva cosa. El tio aquest el que està dient és, ostres, vostès es queixen de que refrigerar els centres de dades consumeix molta aigua, i jo els dic que vostès, amb la seva adolescència, amb la seva infantesa i adolescència, també han begut molta aigua i han hagut de menjar moltes sopes, i que això tot té un cost pel planeta. Bueno, no sé, la veritat és que em sembla una mica fora de lloc, perquè una altra de les coses que diu també...
La gent està preocupada, perquè la gent de les xarxes, d'aquest senyor que mana amb la intel·ligència artificial, si diu aquestes coses ja podem patir.
Bueno, però és que a més, una altra de les coses que s'acusa a les intel·ligències artificials és d'haver agafat el contingut que ja existia i, diguéssim, refregir. No? I el que diu ell és, bueno, no, els humans també hem après les coses que han passat abans de nosaltres al món, i llavors actuem en conseqüència. Jo no sé, a mi comparar un chatbot, un model, un LLM amb una persona humana, em sembla una mica exagerat.
Ai, el Sam.
Sí,
a veure, no hi ha el Marc, l'hem vist davant de la justícia.
Hombre, el meu amic Zuckerberg.
Una dona ha dit que crea ansietat en les xarxes socials, el va denunciar, i diu ara, Zuckerberg ha dit, escolta, que si patien problemes és perquè falsificaven l'edat, i per tant, ell no tenia la responsabilitat, i que els menors falsifiquen l'edat. Aquest senyor té una mica de barra, no?
Bueno, aviam, jo en aquest sentit, mira, no et diré, sense que serveixi de precedent, et diré que no estic completament en desacord amb el Mark Zuckerberg.
Home?
Vale.
Però
aviam, si ens entenem.
No, home, a veure, hem prohibit les xarxes socials als menors d'edat, i ara ell diu que, escolta, si els menors estan és perquè se falsifiquen, doncs
sí,
vostè
llavors,
hauria
clar,
de tenir una normativa diferent per entrar
bueno,
a la
no és una
xarxa.
Qüestió, no és una qüestió de normativa, és una qüestió de tecnologia, com comprova una plataforma d'aquestes que la persona que es dona d'alta té l'edat que diu tenir. També et dic,
doncs
això...
Com? Doncs demanant, ens haurien de demanar el nostre DNI. Però què passa?
Però saps llavors, perfectament
clar,
que hi ha
no
gent
entraríem,
que...
No entraríem, perquè si és molt difícil entrar en una xarxa ja no entres.
No, una qüestió més bàsica, que és quan tu dones el DNI, tu li estàs dient a qui li estàs donant el DNI, si més no, amb la versió analògica, la que portem a la cartera,
sí.
Com es diu el teu papa i com es diu la teva mama. Al Zuckerberg com li importa? Què li importa com es diuen el meu pare i la meva mare, saps? Però quan et dic que estic d'acord amb una mica d'acord amb Zuckerberg, perquè no se m'interpreti malament, és que jo crec que hem arribat a un punt en què considerem que les xarxes socials i totes aquestes animalades de digitals són serveis públics, quan en realitat hauríem de ser molt conscients del que són és negocis, que el que volen és capturar la nostra atenció per ensenyar-nos molts anuncis i vendre'ns moltes coses. I que estem oblidant que els humans, els ciutadans, tenim una cosa que és l'autodefensa digital, que és que som perfectament lliures de no entrar en aquestes plataformes o fer-ne servir d'altres que siguin més respectuosos respectuoses. Vull dir que...
Home, si un nen de... els pares també tenen responsabilitat.
Absolutament.
I dius, escolta, a la meva filla, tu no pots entrar a Instagram, tu no pots entrar a Facebook.
Clar.
I això, un pare i una mare ha de controlar, no?
Clar.
Com dius, escolta, no em pintaràs la paret de color blau.
No, més lluny. O sigui, a veure si ens entenem. Estem parlant d'addicció. O sigui, tu al teu fill li dones un paquet de tabac? No. Li dones una ampolla de whisky? Tampoc. Doncs per què punyetes el deixen entrar a Instagram?
A vegades els fills i filles a les esquenes dels pares han fumat, esquenes s'han apuntat a una xarxa que no tocava.
Però no tots. Jo, per exemple, no vaig fumar mai sense que ho sapiguessin. Jo no vaig fumar perquè no em semblava, perquè em barrejava, saps? Vull dir, jo crec que les famílies i les pròpies persones han de tenir responsabilitat.
No se sap encara, no?, què li passarà. És a dir,
el judici aquest que també implica a Google, perquè és el propietari de YouTube, que també l'acusen de coses com aquestes, encara està en curs. Però vull dir, judicis d'aquests...
impactant, per això, veure el Marc, no?, davant de la justícia.
A mi m'agrada,
no?
A mi m'encanta quan el posen davant d'un tribunal, és que em sembla fabulós, vull dir, per mi que hi hagués d'anar cada setmana, que és, em sembla un individu que per mi ja saps que no hi tinc cap mena de respecte.
Mira, jo que crec que a Tignas veurem encara més gurus tecnològics davant de la justícia, és a dir,
home, clar,
es regularà molt tot el que està passant, la tecnologia va molt ràpid, però també arribarà la justícia, veurem més.
Bueno, i a més passa una cosa, vull dir, que Estats Units és un país que viu, que, on la professió principals són els advocats, vull dir que ja diguéssim que els bufets d'advocats saben que tenen d'advocats, no d'advocats. Tenen molts de diners a guanyar amb litigis com aquests.
Molt bé. Albert Cuesta, ens veiem aquest mobile, sobretot, del dia 2 al 4, que farem també programa especial la setmana que ve des del mobile.
Jo començo, que sàpigues que jo començo el diumenge.
Jo també començo a treballar el diumenge. Per mi el
Mobile World Congress dura un dia més que pels visitants normals.
Molt bé. Albert Cuesta, un plaer, gràcies.
Igualment.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Amb Chantal Llavina. Desena temporada.
Queda't així, queda't aquí, amb mi.
Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges.
Me gustas tu, me gustas tu, me gustas tu.
Com serà la Catalunya del 2030?
Queda't així, queda't aquí, amb mi.
Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Soc Guillem Soler, el cantant de Buhos, i a més, un amant d'aquest programa, perquè sempre l'escoltem quan tornem amb la furgoneta d'algun dels nostres concerts. La veritat és que sempre hem desitjat tenir la bola del futur. No l'hem pogut tenir mai, però hi ha un programa que ens hi acosta molt, i per això ens agrada tant escoltar-lo. A part que la Chantal és un amor, els continguts sempre són superinteressants. Moltes felicitats per aquests 10 anys. Una abraçadota molt gran a tot l'equip.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Revolució 4.0, Catalunya Ràdio, desena temporada amb Chantal Llavina. Tecnòpolis.
I molt contenta de saludar Carles Planes, col·laborador del Revolució, periodista especialitzat en tecnologia del periòdico. Què tal, com estàs?
Molt bé, a tope.
Tinc curiositat per fer-te la mateixa pregunta que l'Albert Cuesta. Tu tens dos mòbils o només uns? Ets dels que fa pujar la mitjana de mòbils a Espanya?
En tinc un només, amb un més que suficient.
En tens un, molt bé. Escolta, avui el Carles vol mirar a uns quants milers de quilòmetres de distància el president Donald Trump, i ho fas arran d'una paraula, quina?
Rage bait, que és la paraula que va ser escollida paraula de l'any 2025 pel diccionari d'Oxford. I és una paraula que a tots ens sonarà molt, que és bàsicament aquesta estratègia de dir una cosa incendiària, provocativa, només perquè la gent hi reaccioni i això generi, doncs, engagement i més interacció. Podem pensar, els polítics ho fan constantment, de dir qualsevol animalada, no? Allò que deia el Trump de puc disparar qualsevol persona enmig de la Cinquena Avinguda i ningú diria res. Són declaracions que estan fetes expressament, dissenyades perquè ens posem les mans al cap i tots reaccionem, tant si és en positiu com si és en negatiu.
Per tant, aquest concepte, Rage Bait, refereix a això que deies, no? T'ha fet pensar en Trump perquè a vegades utilitza aquestes paraules sobretot per crear sempre polèmica. Vols sortir sempre als telenotícies de tot el món, no?
Sí, és una part essencial, troncal de la seva estratègia, una estratègia que vehicula a través de les xarxes socials i és probablement el principal exponent del que és el Rage Bait. També ho estem veient en altres llocs, no? Però al cap i a la fi aquesta estratègia la veiem durant el primer mandat, tot i que ara s'ha accentuat de forma grotesca. És una estratègia que durant el primer mandat se'n va dir com inundar la zona de merda, que és el que el seu exassessor, l'Steve Bannon, un gurú de l'extrema dreta, deia que era vital el que havia de fer, no? Que era constantment informació polaritzant, informació que xoqui, no? És a dir, parlar primer d'Epstein, després parlar de que atacarem Iran, després llançar un atac a Venezuela, després, enriure-se'n del color de pell d'una senadora demòcrata. Constantment no deixar de produir contingut, perquè d'aquesta manera el que serveix és per distreure, confondre, humillar i paralitzar tant els mitjans de comunicació com els seus rivals. I això ho aconsegueix.
Aquesta és la... Perdona, és que aquesta és l'estratègia de TAM. Inundar la zona de merda.
Literalment, sí.
Déu-n'hi-do, no? És veritat, no ho hem pensat mai, però és el que fa, no? Perquè crea... Bé, diem una paraulota, no? Però potser és inundar la zona, com ho podríem dir més finament? De mentides.
De brossa.
De mentides, de brossa, de confondre, d'humiliar, no? De paralitzar, no? Que deies?
Sí, això ho va fer de forma magistral durant el seu primer mandat. Ja ho veiem que, clar, quan tu tens el president de la primera potència mundial dient una cosa escandalosa, és normal que els mitjans hi puguin reaccionar. La qüestió és que, quan saps que això és una estratègia per segrestar l'atenció, potser no hauríem de dedicar tant espai a parlar de les polèmiques estèrils que li interessa alimentar, mentre que hi ha altres temes que passen sota del radar. Però això d'inundar la zona de merda és, citem textualment, que era com ho va definir l'Steve Bannon.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there.
And this us en recordeu d'aquesta frase que va començar tot això que has dit, en un debat amb la candidata Kamala Harris. El Trump va assegurar, us recordeu, que els immigrants es menjaven les mascotes, els gats i els gossos dels americans, una autèntica bestiesa, però que es va fer molt viral. I recentment hem vist, no?, amb els assassinats també de Minneapolis, com Trump o membres del seu govern negaven l'evidència d'unes imatges, no? És que és molt fort, Carles.
Sí, és apel·lar a aquesta màxima, no?, del ministre de propaganda nazi Joseph Goebbels, que deia que repeteix una mentida mil vegades i passarà a ser una veritat. Trump el que fa és repetir aquest mantra, però de forma constant i d'una forma que ens avassalla a tots, i ho fa a través d'aquesta estratègia digital, no? Cada vegada estem veient més, sobretot en aquest segon mandat, com això ho vehicula a través de memes, a través de vídeos generats amb intel·ligència artificial. Tot això sembla una broma, però és una estratègia, i l'estratègia, el que té, la missió que té de fons és matar la veritat per saturació.
Estem parlant amb el Carles Planas, com Donald Trump segueix l'estratègia que es pot definir, el que dèiem, amb una frase, inundar-ho tot de merda, però per sort no tothom calla, com Bruce Springsteen, que no ha trigat a compondre i a difondre aquesta cançó que escoltem, que sentim, denunciant sobretot els assassinats de Minneapolis i la política salvatge de Trump i el seu govern. Malauradament això va a més, no?, amb més actualitat, perquè l'estratègia és disparar encara més, no, Carles?
Sí, és segrestar l'atenció pública, escàndol rere escàndol, i al cap i a la fi hem vist una cosa que era molt poc, que era molt inusual, que era el fet de que un president d'un país es convertís directament en un troll, en algú que està desitjant l'atenció constant dels demés i fer-ho a qualsevol preu. Un altre paral·lelisme clau d'avui en dia és l'Elon Musk. Ell ho fa perquè, òbviament, quan més reaccions generi a la seva xarxa social, doncs més interacció i, per tant, més capacitat de monetització del seu negoci. Però, al cap i a la fi, veiem que mentre nosaltres estem distrets parlant de si el que ha dit és racista o del que ha dit masclista, ell tot això li va servint en el Trump per anar erosionant a poc a poc les estructures democràtiques d'un país que està fent un gir clarament autoritari i que veurem si a finals d'any amb les eleccions de mig mandat, les midterm, doncs hi ha una correcció política o no.
Clar, això ens preocupa, no?, perquè és com segrestar l'atenció pública, escàndol rere escàndol, i té un impacte al carrer, i com diu la frase de Maquiavel, no?, la fi justifica els mitjans.
Sí, i una de les parts més interessants d'aquesta segona administració de Trump és que hem vist que la Casa Blanca s'ha convertit en una productora de creació de contingut. Quan nosaltres veiem els comptes de les xarxes socials del govern, no estem acostumats a que, de cop, doncs, comparteixin vídeos en els que detenen a persones migrants, moltes d'elles innocents, i que això ho comparteixin a xarxes, doncs, amb música de Pokémon, i ho comparin com si fos un joc. O que es difongui el vídeo aquell generat amb intel·ligència artificial en el que convertien Gaza en un marinador, en un resort en el que, doncs, hi havia dones semidespullades i ell, i el Trump i l'Elon Musk i el Netanyahu tirant bitllets a nens pobres. Tot això, com dèiem, forma part d'aquesta estratègia i semblaria una cosa aleatòria, però està pensada, no? Té una lògica d'estratègia quirúrgica, que dèiem, d'aquí darrere. Només cal pensar en que en els últims mesos que hem anat veient com els agents d'immigració que anaven a ciutats santuari als Estats Units a detenir a persones migrants i que han acabat, doncs, assassinant a dues persones que protestaven, es va saber que Trump ha ordenat que aquells agents vagin equipats amb mòbils. Per què amb mòbils? Doncs perquè van amb les càmeres gravant 24/7 tot el contingut, tot el que està passant. Perquè això, els vídeos de detenir agents, siguin innocents o no siguin innocents, és contingut que després servirà per compartir a les xarxes i, d'alguna manera, doncs, fer que els seus partidaris es sentin orgullosos i indignar tant en els seus rivals que es parli constantment del que estan fent.
Per tant, ha de quedar clar que quan va passar aquest cas, els mateixos agents, el que podríem dir que té una agència d'immigració que s'ha transformat en una màquina mediàtica de propaganda, que portin els mòbils i que ho gravin tot, no?, per després tenir aquest espectacle que tenim a les xarxes socials.
Sí, totalment. I, de fet, quan vèiem les protestes a Minneapolis, però també en altres ciutats, el que estem veient és com grups d'extrema dreta, pseudomitjans d'extrema dreta, anaven directament incrustats amb aquests agents d'immigració per doncs, caldejar els carrers, crear falsos pretextos per la repressió i agafar imatges, descontextualitzar-les i penjar-les en xarxes, doncs, per difondre una narrativa favorable a l'administració.
I amb aquest concepte volem parlar amb el Carles de Click Dura, és a dir, aquesta manera terrible de Trump i el seu govern no només té incidència al seu país, sinó que està explotant a tot el món, per tant, falsetats escampades per Trump, per Mas, i tu dius el concepte, no?, que hem de tenir en compte.
Sí, és un concepte que vaig descobrir a finals de l'any passat i em fascina. És un concepte que ha utilitzat un acadèmic estatunidenc que es diu Don Moynihan, que bàsicament es refereix a la forma de govern que combina una visió del món basada en les xarxes socials amb aquestes tendències autoritàries. Amb el cas de Trump, estem veient que Trump instrumentalitza les xarxes socials perquè les utilitza a favor de propagar la seva narrativa i la seva visió del món, però alhora també es veu moldejat per aquestes xarxes socials. És a dir, moltes vegades parlem de si nosaltres evitem espais com YouTube, per exemple, o Truth Social o X, on pot haver-hi proliferació de continguts d'extrema dreta, si tu vius dins d'aquestes bombolles, aquestes càmeres d'eco, és molt normal que aquestes comunitats en les que vius t'influenciïn la teva manera de pensar i d'actuar. Això, en el cas de Trump, també ho estem veient. Durant la primera administració sabíem que era molt important per ell el que deien a Fox News, que se la posava a la nit i en base al que deien doncs, prenia una acció o una altra. Ara també ho està fent en base al que diuen aquestes comunitats ultres en les que ell viu en el món digital. I això explica que, per exemple, aquesta segona administració hagi col·locat doncs, a conspiranoics i agitadors d'extrema dreta en càrrecs governamentals. O sigui, hem de pensar que l'actual director de l'FBI, que es diu Kash Patel, és un conspiranoic antivacunes que havia venut una quantitat de llibres ingent als Estats Units. El seu número 2, també un dels influencers d'extrema dreta més coneguts. Tot això va reconvertint a tot aquest tipus de personatges que li són fidels per col·locar-les en posicions de l'administració. I això demostra doncs, com ell controla les xarxes, però les xarxes també el controlen a ell.
Clar. Per tant, ens hem de quedar avui amb el Revolució, aquest concepte del Carles. Clic a ta dura. Trump, podem dir que no parla a la ciutadania, sinó que fa el seu fandom. I aquesta frase, no?, també, que inundar tot de merda, perdó, de notícies falses, de mentides. I clar, tenim un món que és veritat, no?, que... I a mi cada vegada em passa més, Jo a les xarxes socials trobo molts vídeos d'intel·ligència artificial de Donald Trump. Això també és una estratègia, no?, que tot el dia m'aparegui aquest home.
Sí, sí, pensem que no fa molt em va generar una en la que sortia ell pilotant un casa i que bàsicament feia com que tirava caca a tots els manifestants de ciutats com Chicago o Los Angeles i que es posava amb ell amb una corona.
I amb Maduro també va sortir ballant.
Tot
perquè el tinguem al nostre cap, és a dir, tots aquests vídeos que ens arriben d'intel·ligència artificial és perquè tinguem el Donald Trump molt present al nostre cap, al nostre cervell, sí?
Sí, perquè mentre estem perdent el temps parlant d'aquest tipus de polèmiques estèrils que ell genera, doncs probablement no estem centrant l'atenció que hauríem en parlar de com, per exemple, s'està desballestant el govern federal als Estats Units, s'estan creant bases de dades que probablement, bueno, violaran la privacitat dels usuaris. També no estem parlant de com, per exemple, l'exèrcit dels Estats Units està amenaçant a una companyia d'intel·ligència artificial com és Anthropic amb vetar-la com si fos un enemic estranger, perquè és una companyia que no vol que l'exèrcit utilitzi la seva intel·ligència artificial per espiar els ciutadans estatunidencs o per crear armes autònomes. Hi ha molts altres temes que l'administració no vol que es parlin, el cas Epstein és un, i totes aquestes polèmiques que generen i que vehiculen a través de les xarxes socials només són una manera de callar-nos.
Estic pensant quin titular farem a la secció del Carles Planes. No sé si, Carles, podem titular, vivim amb aquesta clictadura Trump i com seria aquesta frase?
Jo el que diria és que tornant a un dels eslògans del Washington Post, que deia que la democràcia mor en la foscor, jo diria que 2026 la democràcia no mor en la foscor, mor sota el botó del m'agrada.
També seria un bon titular, la clictadura vol dir inundar tota la zona de merda i de notícies falses.
Completament.
Gràcies, Carles.
Un plaer.
Catalunya Ràdio. Baby, it's a new age. Revolució 4.0. Let's get together, maybe we can start. Amb Chantal Llavina. Hey, oh, I'm tired of using technology. I need you right in front of me.
Hola, sóc Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, i us envio aquest missatge perquè us vull felicitar pels 10 anys de Revolució 4.0, un programa en el qual he participat diverses vegades i que ha estat una finestra imprescindible a Catalunya Ràdio per entendre la transformació digital i la innovació que està canviant les nostres ciutats i les nostres vides. Des de Barcelona, ciutat que aposta decididament per la innovació i la tecnologia, us vull donar les gràcies per la vostra tasca divulgativa i una llarga vida al programa.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. La nostra debilitat més gran rau en la renúncia. La forma més segura de tenir èxit és intentar-ho sempre una vegada més. Thomas Alva Edison. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Món 2030.
Dilluns que ve arrenca el Mobile World Congress, una nova edició que ben segur que serà un gran èxit de públic i de novetats, que hi presentarà moltes empreses. I ja us podem anunciar que nosaltres hi farem també un programa especial que podreu escoltar la setmana que ve, perquè el Mobile és una cita imprescindible al calendari. Parlarem del Mobile i també de temes de salut que s'hi presentaran amb la Lali Soler, directora de l'àrea digital d'Eurecat. Què tal, com estàs?
Molt bé, encantada d'estar aquí.
Estàs d'acord que el Mobile és una de les cites que tots tenim a veure la tecnologia i la innovació assenyalada ja en el calendari, en vermell el calendari,
Sí, totalment. És un esdeveniment on cal ser-hi present i cal veure, sobretot, a nivell de tendències el que ens arribarà els propers anys.
Clar que sí. Vosaltres hi sereu, presenteu novetats, sobretot en la l'àmbit de la salut, oients, que avui en volem parlar, dels dispositius mèdics que mostrareu. Què fan aquests dispositius? Per què són especials?
Nosaltres portem dos dispositius mèdics. Un és per la cura dental i l'altre és una eina de diagnòstic en portable, diguéssim, no? La eina dental, bàsicament, és una ortodòncia que porta una electrònica incorporada, de manera que, en el cas dels nens petits, es pugui seguir l'adherència que fan al tractament, és a dir, si se la posen molt sovint o no. I en el cas de les persones grans, que tendeixen a perdre-la, els avisa el mòbil d'on la poden trobar. I, per altra banda, també presentem un dispositiu que és un dispositiu que porta una tecnologia in vitro, de tal manera que es poden fer anàlisis en aquell precís instant, sense haver de estar en un laboratori, durant un període de 10 minuts ja tens el resultat.
Són dispositius que ja es poden aplicar al dia a dia? Sí?
El cas dels dispositius dentals és una prova de concepte, però pot sortir al mercat tranquil·lament. I en l'altre cas, que és amb una empresa que hem fet que es diu Bioclosion, es pot trobar ja a la seva web i és part del seu portafoli de productes.
Molt bé. Més coses. Teniu un dispositiu que dona suport, també, m'han dit, a persones amb discapacitat visual en un àmbit molt concret, no?
Sí. Aquest és molt interessant. És una banda de teixit de la iniciativa Yes We Sail, que hem desenvolupat també amb l'empresa White Jacket, que el que fa és recollir totes les dades que són necessàries per la navegació a vela, velocitat del vent, direcció del vent, ubicació solar, etc. I va emetent diferents vibracions a través de la banda en diferents posicions, de manera que la persona invident pugui navegar i pugui saber en cada moment com moure la vela i quines accions fer.
Que bé, que no? Per tant, pensant aquí també amb les persones amb discapacitat visual, i tinc entès també que presentareu temes de robòtica, perquè Elon Musk s'encarrega des del món de veure que els robots cada cop són més humanoides, i vosaltres quin robot presenteu?
Nosaltres presentem un robot que treballa amb una tecnologia molt disruptiva, molt nova, que és un aprenentatge d'una persona mateixa. Això vol dir que aquest robot està durant un temps mirant com una persona fa una acció dins d'un entorn controlat i ho va incorporant dins del seu sistema d'aprenentatge. I posteriorment és capaç de reproduir-ho i, a més, amb els sistemes d'intel·ligència artificial que porta incorporats, també és capaç d'entendre l'entorn i anar reproduint aquesta acció. Clar. Per tant, és un aprenentatge en base de veu humana i acció humana. I és capaç de... ja comença a ser capaç de repetir els humans i de fer el que fem.
Aquest any, quina creus que serà la paraula de protagonista? La IA, segur, la intel·ligència artificial, la quàntica, la robòtica, jo crec, no? També?
Sí, jo, pel que he vist en altres... pel que estic veient, la IA crec que serà la gran protagonista, i després segurament trobarem la robòtica també molt protagonista i un ninxo, encara crec jo, de quàntica, tot i que és molt, molt important i cada cop ho serà més. So wake me up when it's all over.
Hem parlat del mobile, que la setmana que ve serà protagonista, recordem, 2, 3, 4 de març, es parlarà de totes les novetats que venen a Barcelona, totes les empreses tecnològiques del món venen a Barcelona, però vosaltres veniu de Dubai, que a Dubai també ja s'ha fet la fira tecnològica relacionada amb la salut. Com va anar? Quines novetats hi vau presentar? I què et va sorprendre també del que va passar?
Va anar molt bé. La veritat és que vam presentar uns demostradors que van tenir molt èxit. Nosaltres vam presentar una fèrula que pot, és similar a la fèrula de descàrrega que portes per al bruxisme, però és una fèrula que el que fa és analitzar patologies del son, com ara, per exemple, l'apnea. Per altra banda, també vam presentar una diadema que s'utilitza quan una persona està tenint un ictus. Ja sabem que és molt important la reacció primerenca, no? Els primers minuts, els primers segons són crucials per a la persona que està tenint l'ictus. Nosaltres vam ensenyar portar una diadema que en el moment en què venen els primers assistents mèdics, infermers, ambulància, etcètera, etcètera, es pot col·locar a la persona i es pot veure ja en temps real de seguida quina és l'activitat cerebral que està manifestant aquella persona en aquella situació d'ictus. I per últim també vam portar l'iCardio, que és un dispositiu fet amb electrònica impresa, que és bàsicament un aparell d'electrocardiograma portàtil que alleugereix també doncs, el fet de que no hagis d'anar a l'hospital a fer proves, que cada cop són més habituals.
Val. Això va agradar, suposo, a tota la gent que estava a Dubai. Què vol dir electrònica impresa? Per als oients que ara mateix diguin això és molt complicat. A veure, explica-m'ho l'Ali fàcil.
No és complicat. L'electrònica impresa és cada cop més habitual i, de fet, tal com diu el nom, si es tracta d'integrar circuits electrònics en teixits o materials on abans no era habitual o no era possible. I això passa, doncs, per exemple, en els wearables, en molta roba esportiva, en diferents dispositius com, per exemple, l'iCardio, que està fet també amb un teixit que et pots enganxar, pegats, qualsevol tipus de teixit, roba, material, on pots introduir circuits electrònics que et permeten monitoritzar i extreure dades de l'activitat que està succeint en aquell moment.
Molt bé. Alguna novetat més, Lali, que vulguis destacar? L'electrocardiograma, que l'hem repassat, no? Aplicacions concretes, i alguna dada més que vulguis destacar?
Bé, jo vull destacar que en el cas de Dubai, és un centre tecnològic que cada cop està esdevenint més important. És a dir, fires de salut mundial, fires de congressos digitals mundials, i és un pol que tradicionalment, des del punt de vista geopolític, no era un centre amb tanta potència tecnològica, i ara hem de tenir sempre un ull posat a Dubai perquè s'estan fent esdeveniments que són cada cop més importants i més potents.
Clar, l'altre dia veia Elon Musk, que havia anat a Dubai a presentar com una mena de motocicletes que volaven pel desert, no? És a dir, cada vegada hi ha més robòtica, no? També, i és veritat,
sí,
que
absolutament.
Aquest país també està aplicant, no?, la robòtica i la digitalització, i s'està fent punter en aquest sentit, també. Molt bé, doncs realment espectacular tot el que expliques, Lali. És l'exemple de la velocitat, no?, que avança amb la tecnologia gràcies al talent de gent com vosaltres, no? Que vagi molt bé el mobile. Ens veurem aquest mobile, també, i gràcies per venir avui al Revolució.
Gràcies a vosaltres.
Que meravellós que ningú hagi d'esperar un instant abans de començar a millorar el món. Anna Frank. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Hola, sóc en Rafael Bagot, periodista de TV3, també del 324. Us vull felicitar per la feina que feu, per la divulgació del món digital, la divulgació de la tecnologia, de la intel·ligència artificial. De fet, és d'agrair que hi hagi programes com el vostre que acostin al món aquest que d'entrada sembla complicat i inabastable, doncs, a la resta de mortals, i que entenguem millor les coses. Us desitjo moltíssima sort, també molts d'èxits, i Xantal, que mai no falti l'empenta que us ha portat fins aquí.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Alors on danse. Revolució 4.0, Catalunya Ràdio, desena temporada amb Xantal Llavina.
Avui amb una frase d'Audre Lorde, poeta i activista afroamericana, i diu: no són les nostres diferències les que ens divideixen, és la nostra incapacitat per reconèixer, acceptar i celebrar aquestes diferències. But
vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure.
Una frase per a reflexionar emprenedors i emprenedores que miren sempre dos passos endavant. Com sempre, molt important, tot l'equip, Júlia García, Paco Cotilla, Gerard Gil, Jordi Pi, Jordi Portals, gràcies, oients, abraçada.
Només digues què penses, llum de contrahivern. Un dilluns perfecte, bicicleta sense mans, tinc un pas de zebra nou recent pintat, vol gelat de menta, les finestres semblen de paper mullat, tan soroll que falta l'aire, he perdut la brúixola i el nord que dec haver guardat per aquí. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contrahivern. Només digues què penses, llum de contrahivern. Bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap, un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contrahivern. Només digues què penses, llum de contrahivern. Perfecta bicicleta sense mans, tinc un pas de zebra nou recent pintat, vol gelat de menta, les finestres semblen de paper mullat, tan soroll que falta l'aire, he perdut la brúixola i el nord que dec haver guardat per aquí. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum.